4 us parla Mercè Roura. El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha rebutjat la petició de l'acusació popular d'empresonar l'exministre de Transports José Luis Avaló i el seu exassessor Coldo García. Després de la seva compareixença avui, els han mantingut les mesures cautelars que ja tenia vigents, la retirada del passaport i l'obligació de compareixer a un jutjat cada 15 dies. Tots dos han abandonat el Tribunal Suprem cap a 2:15 de la tarda durant la seva declaració. Avalós ha posat en dubte els àudios que consten a l'informe de la UCO que l'incriminen amb la trama de cobrament de comissions il·legals, mentre que Coldo s'ha acollit el seu dret a no declarar. I Protecció Civil demana molta precaució amb els petards aquesta nit davant l'elevat risc d'incendi. Les altes temperatures, hi ha avisos activats a 3 comarques de la Plana de Lleida, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Les autoritats recorden que no es poden encendre fogueres ni llançar petards a menys de 500 metres de massa forestal. Escoltem Xesca Baró, responsable d'informació de Protecció Civil, en declaracions a la xarxa.
El que és molt important, doncs, a respectar aquesta distància de 500 metres del bosc i no tirar material pirotècnic a prop de zones boscoses. Aquest és el principal consell, un dels principals, tenint en compte doncs, que tenim uns dies, estem tenint uns dies de calor i que doncs, hem tingut un cap de setmana complicat, els bombers han tingut un cap de setmana complicats, per tant, intentem doncs, aquesta revetlla prevenir i evitar incendis.
De fet, Protecció Civil ha activat el pla Procicat per un episodi de calor intensa que es preveu que duri almenys fins dimecres i que faci que se superin en molts indrets els llindars de calor nocturna. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una onada de calor durant 3 dies consecutius a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i que avui i demà també afecti la Plana de Lleida i dimecres al litoral i prelitoral central i també la zona nord. I els hotels catalans que han registrat el millor mes de maig a la sèrie històrica amb gairebé 2,3 milions de turistes. És el tercer any consecutiu que el nombre de viatgers allotjats en hotels de Catalunya supera els 2 milions d'usuaris al maig i la quarta vegada a la història. Les pernotacions han experimentat un descens del 3%, però es mantenen per sobre dels 6 milions. I a l'actualitat esportiva, protagonista el Nàstic, que s'ha quedat malauradament a les portes un any més de l'ascens a segona divisió. Els tarragonins van aconseguir empatar a la final del play-off contra la Real Societat B. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 23 de juny, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació plenament canicular, la que tenim a hores d'ara pel que fa la temperatura, i atenció perquè encara ha de continuar pujant. S'acabarà plantant al voltant dels 40 graus al Segrià o a la Ribera d'Ebre, però és que hi haurà molts racons del prelitoral barceloní, de la Catalunya central i de Girona, que es mouran entre els 34 i 38 graus aquesta tarda. Molta xafogor també arran de mar, i aquesta calor tornarà a fer esclatar tempestes al Pirineu, les més fortes a la banda d'Andorra, l'Alt Urgell o la Cerdanya, i després s'acabaran desplaçant una mica més cap al sud, cap a Osona, cap al Ripollès, al nord del Bages o l'Albergadà, així com al Solsonès o la Noguera. Entrada aquesta propera tarda i aquesta propera nit. Entraran també tempestes per l'Aragó, que arribaran fins a Lleida. No gran quantitat d'aigua, però sí vent i una temperatura molt alta. De fet, aquesta propera nit quedarà força ennuvolat a gran part del país i les temperatures seran d'insomni, per tant, revetlles de molta calor. Us seguirem a la xarxa.
doncs avui al Connectats parlarem del sistema d'observació desenvolupat entre l'IREC i Anell, que millora la vigilància davant fallades a la xarxa elèctrica a Catalunya. Entrevistarem José Luis Domínguez, responsable del Departament de Sistemes Elèctrics de Potència a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar part de l'actualitat del cap de setmana esportiu. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Víctor Martí, director, cap de contingut de Netflix, Espanya i Portugal. Continuarem amb l'espai de l'empresa per parlar de l'estudi de salut i benestar de Terrassa, Esther Chapalí. I acabarem amb cultura per fer-nos ressò de la celebració dels 30 anys de la CAPSA, que ho celebrarà amb una bateria de concerts. Ens acompanyaran Vicente Macià i Lucía Vílchez, cap de comunicació de la CAPSA. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Molts animals de companyia passen per situacions d'ansietat extrema durant aquestes dates, quan els petards i els focs artificials omplen els carrers de soroll i llums. Per ajudar a pal·liar aquesta angoixa, l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb l'associació Quatre Petjades, ha posat en marxa una iniciativa pionera, que és el repartiment gratuït de comprimits calmants per a gossos i gats. Són productes naturals que ajuden a reduir l'estrès i a millorar el benestar dels animals durant la revetlla. Les persones interessades poden recollir els comprimits de manera gratuïta a la parada instal·lada al Casal Cívic Municipal del Vapor Gran, al passeig del Vapor Gran número 39, el mateix dia de la revetlla, de 5 de la tarda a 8 del vespre. És imprescindible, però, portar la llibreta veterinària de l'animal. Durant aquests dies de soroll, es recomana crear un ambient segur a casa, tancar portes i finestres i acompanyar els animals en funció del seu caràcter durant els moments de més soroll. Amb iniciatives com aquesta, Terrassa vol ser una ciutat més amable també per als animals, perquè ni cap gos ni cap gat hagi de passar la revetlla amb por.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Tot preparat a Sabadell per afrontar una de les revetlles més complexes de l'any. L'Ajuntament ha presentat el dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan i, de fet, el fet de no tenir antecedents recents d'una situació tan perllongada com aquesta, 5 dies, tot un pont ben llarg, genera certa incertesa en els cossos de seguretat. No obstant això, tot els fa pensar que la nit d'aquest dilluns serà tranquil·la, tot i que els Mossos han augmentat en un 20% el torn de nit, mentre que els bombers han augmentat en un 50% la plantilla. El focus estarà posat en garantir la seguretat de manera integral tant a nivell de prevenció d'incendis en les zones forestals i periurbanes com de qualsevol altre incident amb els petards en entorns urbans.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Tot a punt per a la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit. I un dels elements imprescindibles que no pot faltar a la taula és la coca de Sant Joan. Enguany, la pastisseria Guifré n'ha elaborat més de 2.000, una xifra rècord. En els darrers dies, els obradors de la ciutat han treballat a ple rendiment per tenir avui totes les coques enllestides. N'hi ha per a tots els paladars, de pasta de full, de llardons o de brioche. Segons David Fernández, de la pastisseria Guifré, l'estrella encara és la tradicional, la de brioche amb fruites confitades i crema. Amb tot, assegura que les noves propostes també guanyen terreny, com ara les farcides de nata o trufa. L'escoltem.
Les més demandades són les de brioche, això de sempre, tant la de fruita com la de crema, i cada cop més la de crema té més importància, la va demanant més gent. I la de fruita, bueno, doncs va cap avall. Dintre de les coques de brioche, de fruita és la que demana la gent més gran, més tradicional, i la gent més jove doncs, li agrada més o la de crema o fins i tot farcida de nata o farcida de xocolata.
El procés d'elaboració d'una coca de Sant Joan és artesanal i es pot allargar unes 12 hores des de que es comença a pastar fins que surt del forn. Des de l'establiment asseguren que enguany, amb l'aparició de la grip aviària, els preus dels ous s'han disparat, un fet que apunten repercutirà lleugerament al preu final. I pel que fa a aquesta nit, l'Ajuntament de Badalona té enllestit un dispositiu de neteja que farà finalitzar la festa a les 6 del matí a tots aquells que triïn la platja per celebrar la nit més curta de l'any. Serà a partir d'aquesta hora que els efectius es distribuiran en 3 brigades de neteja. Dues sortiran de la platja dels Pescadors, una en direcció nord i l'altra en direcció sud. La tercera brigada sortirà de la platja de Coco fins a la Donzella. També hi haurà un equip de neteja per al passeig de la Rambla i la zona del centre, així com una brigada per la platja de la Mora.
Gràcies, Anna. I ara seguim encara al litoral, però des del Prat de Llobregat ara ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Fabricants i venedors de pirotècnia es mostren a favor de limitar horaris i llocs per tirar petards, però no de la seva prohibició. En aquest sentit, asseguren que cada vegada hi ha més civisme a l'hora de tirar aquests elements festius amb les distàncies que marca la normativa i amb els dies i els horaris. Escoltem el propietari de les botigues de petards CM i president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
La gent ho fa amb cap, se'ls hi ha d'orientar. Actua amb molt civisme, però jo sí, seria partidari de zones. Hi ha llocs que diuen pues, bueno, que la gent té els petards grossos al polígon, en zones asfaltades. Sobretot, també es podria arribar a limitar els horaris per no molestar la gent. Són partidaris d'això, que qualsevol solució abans de prohibir és l'últim en cas de necessitat extrema, però és que no s'ha de prohibir. Hi ha molta pirotècnia que no són ni coets ni res que es pot tirar i tranquil·lament sense molestar ningú.
D'altra banda, destaquen que en els darrers anys també s'ha posat de moda els petards silenciosos o pet-friendly, és a dir, respectuosos amb els animals. Milardell explica que el 20% de les vendes de cara a la revetlla són bombetes, que és pirotècnia de baixa intensitat.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest dissabte, Castellà del Vallès va bullir amb la música de diverses corals i formacions musicals del municipi, que es van unir a la plaça del Mirador per commemorar el Dia Mundial de la Música, que se celebra cada any el 21 de juny. L'acte d'aquest 2025 ha servit també per retre homenatge a Xesco Boix, ja que el concert va coincidir amb l'exposició sobre el músic que encara es pot veure al Mirador. El recital va ser presentat per la contaire Rosa Fiter, que va voler reivindicar el poder transformador de la música. Abans de començar, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joana Borrego, va agrair a totes les entitats que van formar part del concert. La coral Xiribec, el cor de la nit, el combo d'acció musical Slow Breeze, els tres grups de la coral Pas a Pas, el cor Sant Esteve, acompanyat de les Set Samares, i el cor Itzia, van ser els grups participants en l'acte, que es va tancar interpretant la sopa de cançons de Xesco Boix amb temes com Hi ha 5 ampolles, 4 pomes té el pomer o La cançó del capità. Per posar el punt final al recital, tots els cantaires que van formar part, acompanyats també de la coral L'Olivera, van interpretar plegats Ningú no comprèn ningú de Xesco Boix.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Mireia Puente. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat viurà la revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca. La rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera a la plaça d'Octavià donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany se celebren festes de la revetlla al Casino de la Floresta i al pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari. Enguany es commemora el 20è aniversari de la rebuda de la flama del Canigó a Sant Cugat amb una jornada plena d'activitats a la plaça d'Octavià. A partir de les 6 hi haurà tallers familiars i la representació del conte de la flama amb Eva Tataret. Dues cercaviles portaran el foc fins la plaça on es farà la lectura del manifest i s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan a les 9 del vespre. La festa continuarà amb el sopar de Carmanyola i una revetlla animada pel grup Fricandó Tropical i PD Aníssima. L'esdeveniment organitzat per Òmnium i diverses entitats locals convida tothom a celebrar el solstici d'estiu amb cultura, música i comunitat. A pocs metres d'Octavià, Cal Temerari també celebra la seva revetlla. Serà amb un concert d'Arnau Serrallonga a les 7 i un sopar de germanor a les 8. D'altra banda, l'associació Veïnat Progressista de Valldoreix, amb la col·laboració de l'EMD, organitza la revetlla a la plaça del Casal de Cultura de la Vila. L'aforament és limitat i cal pagar 2 euros per adult per guardar lloc. Cal portar sopar i beguda de casa. I a la Floresta, la gresca tindrà lloc al casino a partir de les 8 amb un bingo musical i un karaoke. Cal portar sopar i hi haurà servei de barra. Tot plegat organitzen el Senglar Cultural i la Fallera.
A la tarda, no et desconnectis. connectat.
L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, l'IREC, i Enel, la filial de distribució elèctrica del grup Estabanell, amb seu a Granollers, han començat a treballar en un sistema de monitoratge de la xarxa elèctrica pionera a Europa i que, a més, millora la detecció d'inestabilitats a la xarxa. Per saber-ne més, avui parlem amb José Luis Domínguez, responsable del Departament de Sistemes Elèctrics de Potència a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, on treballa en la integració i el control de les energies renovables a la xarxa elèctrica. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem amb el José Luis per preguntar-li sobre aquest sistema de monitoratge de la xarxa elèctrica que és pioner. En què consisteix?
Sí, bueno, aquest sistema de monitoratge el que es basa és en unes tecnologies que es diuen PMUs, que són els mesuradors, diguéssim, unitats de mesura a nivell fasòrica, que el que fan és tenir una resolució molt, molt alta. És a dir, normalment tenim dades una mica per sota dels mil·liesos, aquí arribem a microhersos, no? Aleshores, tenim una visió molt més gran del que està passant en realitat. I, a més, el sistema que hem testejat, el que utilitza aquests sistemes tenen una geolocalització normalment basada en GPS, però hem utilitzat el que és el sistema Galileo, que és el propi d'Europa, demostrant que és més potent i millor que el GPS tradicional.
Aquesta nova eina que feu servir, la tecnologia europea de navegació per satèl·lit Galileo, en lloc del sistema de localització de GPS, que és d'origen nord-americà, en què millora? Què és el que canvia? Què és el més substancial de tot?
El que hem demostrat és que té una fiabilitat superior, i no moltíssim, no, diguéssim, perquè al final el que volem és, si tenim un lloc exactament i volem saber el centímetre, no? Si moltes vegades el GPS té un error d'uns 10-15 metres, aquí estem parlant de que encara és inferior, no? Estem parlant de que potser estem en un error molt més gran. I a nivell de sincronització és molt més precís a nivell del rellotge atòmic que utilitza, diguéssim, per tenir el temps exacte de quan estic mesurant cada cosa.
Sergi.
Hola, José Luis, què tal? Amb aquest sistema de monitoratge que s'està treballant, doncs es milloraria la precisió per anticipar possibles fallades a la xarxa, no?
Bueno, les podríem fer tant per identificar les potencials fallades, és a dir, podem veure, no?, que comencen a haver-hi coses malament amb una fiabilitat i amb una seguretat molt més gran. També podem saber on està passant cada cosa amb una precisió més gran. I a més, al tenir unes dades de millor resolució, podríem ir fins i tot, en cas de que passi alguna cosa dolenta, saber on ha passat molt abans, no? Aleshores, això dona molta millora a lo que és la fiabilitat i seguretat de la xarxa en general.
I com és tot aquest procés? De quina manera es treballa per tal d'arribar a aquest sistema de monitoratge?
El que tenim és, si en l'actualitat tenim uns sistemes de mesura normals, aquests els que tenen són uns ordinadors i fan uns càlculs molt més ràpids que permeten que la resolució, és a dir, les vegades que anem actualitzant la dada, que és quan estem mesurant, no, entre cometes, sigui molt més ràpida. Aleshores, amb aquesta nova velocitat podem rebre més dades per segon, i com tenim moltes més dades per segon, doncs podem tenir millor coneixement del que tenim, no? Bàsicament el que fem és un sistema similar a l'actual, però molt més ràpid i, a més, amb una precisió molt més gran.
I quina classe d'especialistes hi participen? De diversos sectors o com, quines persones són les que s'encarreguen d'això?
En aquest tipus de desenvolupament i de projectes tenim un sector bastant divers, dins del que hi ha la enginyeria, per d'alguna manera, no? Però hi ha tant gent de telecomunicacions, hi ha experts de programació, hi ha experts de xarxa, hi ha matemàtics, hi ha físics, perquè al final necessitem tant els rellotges quàntics, atòmics, perdó, no els quàntics, sinó necessitem també al final enginyers elèctrics que ens puguin interpretar, no?, la senyal elèctrica. Necessitem gent de comunicacions per connectar-nos via satèl·lit en els sistemes, diguéssim, satelitals, com és el Galileo, entre altres, no? Aleshores, clar, són equips molt interdisciplinats que han de començar a aprendre a parlar un mateix idioma, no? Que sempre són camps diferents i a vegades fa difícil, no?, que puguin treballar conjuntament.
Si em permet, m'agradaria tornar una mica enrere, que ha parlat dels PMU, pels que no sabem el que és. Què són exactament els PMU?
Els PMUs és un sistema que el que fan és mesurar... Bueno, torno una mica enrere jo mateix. La xarxa elèctrica, sempre estem parlant, no, de que té la tensió i la corrent funcionen en trifàsic, no, en un sistema oscil·lant, que són sinusoidals matemàticament. No? Per simplificar el càlcul, en lloc d'estar mesurant tot el dia la sinusoide, hi ha un truc matemàtic que el que fem és mesurar la fase, és a dir, quin és l'angle que hauríem de tenir en aquell moment i la magnitud. Aleshores, pots traduir una senyal, una sinusoide, en el que és la fase i el que és el que dèiem, no?, la magnitud, el valor general. Aleshores, si tu ets capaç de mesurar aquesta fase, ho pots fer molt més ràpid que no està mesurant tota l'estona la sinusoide i augmentes la precisió. Aleshores, aquest sistema, el que hem aconseguit és que el que faci, en lloc de mesurar la sinusoide normal, és que directament t'estigui mesurant la fase. Si és capaç de resseguir aquesta fase, ens permet augmentar diguéssim, la senyal. No sé si m'he explicat molt bé, és una cosa una mica diferent,
Sí, és... Bueno, aquestes coses que són tan tècniques, a vegades per això demanem que si se'ns pot explicar. I ara, en quin moment estem del procés d'aquest treball, se'ns anunciava que s'estava començant a treballar per aquest sistema, en quin moment estem del procés?
Bueno, en l'actualitat estem la tecnologia en si ja està instal·lada a la xarxa. Hem instal·lat dos o tres elements a la xarxa d'anell. Estem rebent ja dades contínuament, diguéssim, d'alguna manera, i amb això estem demostrant que el sistema llegeix bé i funciona bé i tot el que havíem estimat, i ara el que estem acabant de fer és veure quines són les aplicacions addicionals, no? Com sempre hem dit, no? Al final, si tu tens moltes més dades, pots fer més coses, no? Tens més coneixement de la xarxa, i ara que estem treballant en ell, per exemple, si hem vist que hi ha hagut alguna de les fallades, doncs, a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial perquè sigui capaç d'automàticament identificar quina falta ha ocorregut, no? Amb aquesta precisió.
I quan es preveu que això pugui estar ja en marxa o queda molt?
Que tenim primers resultats, esperem, diguéssim, que estiguin abans de l'estiu. No, mentira, abans d'estiu ja estem ja, just ara, abans de l'agost, d'alguna manera, els primers resultats. I els resultats definitius, d'alguna manera, interns per finals d'any. També és veritat que una part d'aquesta feina l'hem fet en un projecte europeu que just acaba ara, però com hem tingut tants bons resultats, hem volgut continuar treballant conjuntament.
És inevitable, José Luis, parlar de l'apagada del passat 28 d'abril. Amb aquest nou sistema, quan estigui tot ja llest, es podia haver pogut prevenir o... No?
Bueno, prevenir és difícil de dir, és a dir, que segurament haguéssim vist malfuncionaments. No sé si t'han vist, no, certes notícies, certs informes que parlaven de la freqüència. De fet, les primeres senyals que sí que es van veure a nivell europeu de freqüència venien a través de PMUs. Què vol dir això? Que gràcies a la gran resolució dels PMUs, gent havia sigut capaç de veure que alguna cosa estava anant malament a la freqüència. No? Aleshores, amb això, sí, que nosaltres podríem identificar d'alguna manera abans el mal funcionament. Després, el que sí que és veritat és que, a més, al tenir millor resolució de dades, amb tot el tractament podríem haver potser resolt el problema molt abans, no? O identificar millor quin és el que està fallant, no? D'alguna manera.
José Luis, després de tot el que hem sabut i de les explicacions que s'han donat públicament per una banda i una altra, els experts, els que treballeu en aquest àmbit, teniu clara la hipòtesi del que va passar?
Bueno, el tenir-ho clar és una mica fort, no? Perquè, d'alguna manera, tot el que va passar o va succeir, jo crec que en els informes, fins i tot encara que sembla, no?, que entre Red Elèctrica, el govern i altres, no?, es van tirant els tractors una sobre de l'altra. A nivell conceptual, tots estan d'acord de les fases del succés, no? Aleshores, aquí sí que hi ha un consens, d'alguna manera, de tot. També és veritat que hi ha informes que encara, o almenys la sensació personal, no?, no acaben de dir què va arrencar tot. M'explico, eh? Perquè sí que diuen, bueno, vam tenir algunes petites inestabilitats una hora abans o dues hores abans. També vam tenir un altre problema 10 minuts abans. Després vam tenir un altre problema, no?, i t'expliquen com es va solucionar, no?, amb aquest informe. O sigui, ho van fent bastant detallat, pas a pas. Però no et diuen què és el que va portar inicialment a la primera fallada o per què vam tenir el primer problema. Aleshores, clar, et deixen una mica amb aquesta situació, no?, de dir, vale, ja hem detectat tot el que ha passat, ja hem vist quin és el, no?, les passes i com es van anar solucionant, perquè van haver-hi problemes un darrere l'altre, es van anar solucionant fins que no es va poder corregir res, no?, d'alguna manera. I clar, això està bé, vull dir, perquè tothom li dona una informació molt valuosa, també donen valors i informacions de com evitar-ho més endavant, no?, és a dir, com millorar els processos, com millorar tot el que tenim per reduir, diguéssim, aquests riscos, però no acaben de donar, no?, el dir, en aquest moment va passar exactament això, que va començar a forçar tot el que va venir darrere, no? Aleshores, bueno, hi ha aquesta zona una mica gris, però bueno, podríem dir que sí que hi ha bastanta informació. També és veritat que crec, i ahir, de nou, això és opinió personal, el que estem, bueno, que es va fer l'informe s'ha fet bastant ràpid, és a dir, estem parlant de que teníem moltes hores de dades, moltes components que donen informació, com a mínim una cada 2 o cada 20 mil·lisegons, no? Cada element et dona una informació, una dada. Aleshores, clar, estem parlant de que s'ha tractat tot i tot l'anàlisi amb moltes hores de dades en 49 dies. Potser més endavant hi ha alguna actualització, no?, de dir, mira, hem pogut detectar alguna coseta més, i a part d'això que hem dit que era, també tenim això que és bé. Però, bueno, almenys un primer report jo crec que està bé. I després també és veritat, és a dir, ja és important que la gent ho sàpiga, que d'aquí un mes i mig, més o menys, segurament vindrà un altre informe del que és l'operador de sistemes, o sigui, l'associació d'operadors de sistemes europea. D'acord? Mm-hmm. Que també ha demanat més informació i ha demanat més coses a part d'aquest informe. Aleshores, tot això també ajudarà a tenir més dades, més informació.
I escolta una cosa, es va apuntar molt a les renovables.
Uh-huh.
Què hi ha del cert en aquest assenyalament?
Sí. Bueno, en el mateix informe venen a dir, o sigui, no diuen que siguin les renovables, a cap dels dos, diguéssim, que s'han tret. Sí que és veritat que el que van fer, o almenys i això també de nou és sensació personal, no van fer pitjor el problema. És a dir, s'han dit que hi ha alguns sistemes d'obertura que no van operar com tocaven, van haver-hi altres problemes que van forçar inestabilitats de tensió, de voltatge, però dir que és culpa de les renovables, com s'ha dit directament, mm-hmm, no és del tot cert, perquè al final les renovables s'estan comportant com els hi demanen que es comportin. No sé si m'explico, vull dir, si tu li dius a un nen, tu pots córrer tot el que vulguis i d'una patada tot el que vulguis. Bueno, doncs el nen podrà córrer i és com li has demanat que es comporti, no? Estic exagerant, eh? O sigui, és un exemple molt, molt, molt simple.
Sí, sí.
Bueno, ho farà. Si tu li dius, no, estigui assegut, diu això, bueno, si no està assegut, ja és culpa d'aquell que no s'ha comportat com li has dit, no?, d'alguna manera. Aleshores, en aquest cas, a les renovables se'ls demana que facin certes coses i això ho han fet. Què ha passat? Que després no ha estat suficient perquè altres elements de la xarxa, tant les línies com altres generadors, com això, no van poder comportar-se o no van fer donar la resposta que s'esperava d'ells. Aleshores, dir que tot és culpa renovables en veritat és un mix de coses, no? És a dir, tots van ser una mica culpables de que tot passés.
Sergi, alguna última qüestió?
Bueno, jo crec que se la fa a tothom, si no els que ens estan escoltant. Jo almenys me la faig. Pot tornar a passar això? Aquesta
apagada
tan bestial?
Jo soc de les persones que estic convençut, potser per els viatges del sector, que la xarxa elèctrica és un sistema molt fiable. I ho és per definició. O sigui, com ja s'ha vist, és una infraestructura crítica per a la societat. Aleshores, tot es pren amb un compte, no? I es fa amb un carinyo, d'alguna manera, molt gran per això, no? Perquè el que no volem és que passi res a ningú ni hi hagi cap problema. Aleshores, el que pot tornar a passar, o sigui, jo no puc dir és un impossible, és un 0% de probable, perquè no existeix, no?, la probabilitat zero, però el sistema és molt fiable, jo crec que no. Jo crec que no tornarà a passar, almenys el que la gent ja deia, no? D'aquí 2 mesos tornarà a passar o d'aquí 4. Que va. D'acord? A més, també ara és important que s'està conduint d'alguna manera amb el freno de mà posat. Vale? Perquè ara si la gent comença a mirar, s'han limitat els límits, s'han corregit els límits tècnics que s'han estat utilitzant els últims 10 anys. No? Aleshores s'està anant al freno de mà, s'està anant una mica més de compte amb certs límits per evitar aquest comportament. No? Aleshores jo crec que no... I a més, una cosa que també és important és que ja es comencen a aprovar els canvis de reglamentació. És a dir, el que dèiem abans, si tu li demanes a algú que faci una cosa, doncs ho farà, i si no ho fa, doncs no. Ja comencen, no?, a canviar regulacions per poder demanar a tothom coses que abans no es demanaven. No? Aleshores, jo crec que això encara farà que sigui més complicat que faci res. Aleshores, des del meu punt de vista, jo l'únic que puc dir és que la gent estigui pseudo-tranquil·la, o sigui, no estic dient que no pot passar mai res, és a dir, o que si demà li passa a algú que el teu carrer es queda sense llum, que no és un gran apagón. Vull dir que això ja són altres coses, no?, de components petites, perquè a casa sí que és més probable que ens pugui passar, perquè la xarxa és la xarxa de molts anys, i ha de canviar, i a vegades hi ha petites variacions, no? Això és important. Però un apagón tan gran de tothom no, és altament improbable.
Doncs avui n'hem parlat amb José Luis Domínguez, responsable del Departament de Sistemes Elèctrics de Potència a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui al Connectats. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu, Sergi.
Fins després.
Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és moment per a la tertúlia. És dilluns i, per tant, toca tertúlia esportiva. Saludem els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda. Què tal?
Hola, Carme. Què tal? Molt bona tarda. En plena revetlla, eh? Estem?
Home, encara no. Espera. Hauràs tirat algun petard, algun coet, però la revetlla...
No,
espera't a la nit, no?
Ho dic perquè quan hem sortit al carrer, déu-n'hi-do, sembla que...
Ah, bueno, sí.
50 fogueres a la vegada.
Sí, sí, això sí. No... Uf. És insufrible aquesta calorada que fa. Anem a Sabadell, a veure si també fa calor. Raül Chao, periodista, com estàs? Bona tarda. Raül, bona tarda.
No. Bona tarda.
Ara sí.
Bona tarda, bona tarda. Dic, aquí a Sabadell fa una calor també que suant tot el dia, però bueno, coses que hi ha a l'estiu, la humitat i aquestes coses del Vallès Occidental.
No patiu, que això passarà d'aquí unes setmanes i ja arribarà a millor temps. Saludem també... Home, clar, és que tot passa, no? I el temps passa, i a més passa volant. No us penseu. Eduard Pomares, soci del Barça, què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tots. Hola, Carme, què tal?
Fa calor, no?
Avui fa també massa calor. Jo estic desitjant que passi tot aquest episodi de l'estiu.
Sí? Vinga. Doncs amaguem-nos tots. Perquè,
si és el nostre gurú, eh?
El vostre gurú. Sí, mira, senyor. Avui el tenim aquí a l'estudi en directe. No sé si sabies què li passaria al Nàstic, Eduard.
No, la veritat és que no. Tampoc m'ho havia plantejat.
No?
Home, m'hagués fet il·lusió que hagués pujat, però tampoc em preocupava gaire.
Ja. Sabeu que estava pensant, el Nàstic no serà el Pupes català?
Sí, completament d'acord. Completament d'acord.
Perquè és que...
Compartit amb el Terrassa, també. Perquè, Déu-n'hi-do.
Bueno, sí, clar, és que hi ha tants equips, però...
Potser és més evident, no? Entre l'any passat, sí, aquest sí. any, i sí, també sí. vaig llegir que l'eliminatòria, la final del 2022, també va haver una mica de tangana. Vull dir, una cosa és perdre, i l'altra és perdre com va perdre.
Com va perdre l'any passat i com ha perdut aquest.
Exacte. A veure, no? Sí que és veritat que aquest any ja va perdre el partit de tornada per errors propis, però tot i així, jo, per mi l'arbitratge d'ahir va ser escandalós.
Quina pena. Vau veure el partit?
Sí, jo vaig veure el partit, però sí. Bueno, el primer de tot és la història dels equips catalans al playoff. És a dir, és molt difícil pujar, el nivell dels arbitrats és molt dolent, però molt dolent. Aquest any, per exemple, el Sabadell ha pujat malgrat tenir dos arbitratges molt dolents, és a dir, van fer tot el possible perquè pugessin els darrers equips, i ahir el Nàstic va passar exactament el mateix. Per mi hi ha tres jugades que són molt clares. Primer, el penal que marca la Reial Societat a la pròrroga, que no és penal en la vida, té les mans pagades, i aleshores això no pot ser penal ni aquí ni a Satur. I després, per mi, hi ha un penal claríssim a Marc Fernández al minut 92, és a dir, amb 0-2, que amb el gol... possible gol hagués passat al Nàstic, que és clamorós, li fa una clau de judo a Marc Fernández que no li deixa passar. I després també hi ha un altre possible penal a la juraria que va ser en el temps reglamentari.
A les acaballes,
que
unes, no? El de...
Que va ser unes mans, també. A la pròrroga, doncs, sí. A la pròrroga, el de les mans de l'Estil Heidi, que estava saludant allà i va ser un penal clamorós. Aleshores,
deien
per mi...
que venia d'un rebot, però clar, és que és una situació que si has pitat el primer, el que afavoria a la Real Societat, també podies... xiula aquest.
I que no pots tenir les mans així com si estiguessis Jude Bellingham salvant un gol, és a dir, és que no pot ser, és a dir, el jugador ha de tenir les mans en una posició natural i el jugador de la Real Societat no tenia les mans en una posició natural, per tant és penal.
A més m'imagino que jo que vaig veure una part de la pròrroga sencera, però una part del partit que dius, ostres, estan remuntant, estan fent el que segurament era més difícil de tot, no? Amb un marcador com el que portaven del partit d'anada, veuen que ho tenen a tocar, arriben a la pròrroga i veies la impotència dels jugadors davant de les decisions arbitrals que deien, és que no pot ser.
Sí, sí, és que no els hi van donar ni temps, perquè va ser començar la pròrroga i no sé si va ser el minut 1 o el minut 2 que els van xiular el penal aquell.
Vull dir, a més, sí, els pocs minuts, sí.
Sí, sí, era un o dos minuts, vull dir, tot una mica surrealista. I a més, l'àrbitre malagueny, no vull pensar malament.
Parlo de temporada
Parlo
passada.
Parlo de temporada passada.
No sé si heu escoltat declaracions del president del Nàstic que diu coses, algunes coses que són per com a mínim analitzar. El tema de la utilització del VAR, vosaltres estaríeu d'acord que en els play-offs, que és on es decideix coses importants i que de fet marquen tota la temporada d'un equip com el Nàstic, com la Real o com els que s'hi juguen les garrofes en aquests play-offs, hauria d'utilitzar-se el VAR?
Evidentment, és a dir, crec que és, si és un play-off per pujar una categoria on hi ha VAR, el play-off ha d'haver VAR. És a dir, perquè es podien es podrien canviar els resultats totalment. És a dir, per exemple, la Reial Societat ja va tenir una gran polèmica en el partit de l'anada davant el Mérida, que el Mérida va acabar amb un home menys, no? Aleshores, crec que aquestes coses es solucionarien amb un VAR, encara que no sigui un VAR tan gran com pot ser el d'aquella primera divisió o segona divisió, però un VAR que l'àrbitre pugui veure les jugades polèmiques, és a dir, que hagi pogut veure si és penal o no, es solucionaria tot, i aleshores fallo, error, però què? La federació què està fent? És que volen intentar fer una primera federació el més professional possible, però al final s'acaba jugant en un camp que sembla més una granja que un camp de futbol, que només poden haver-hi 1.000 persones, i després que l'Europa puja problemes de la gespa artificial i tal, però un camp que es pot asseure que pot acabar a més de 6.000 persones, no, perdó, més de 3.000 persones i no deixa jugar. Per què? És a dir, perquè és un filial i has de dir i perquè és el filial de la Real Societat i aleshores sí, o com passa el camp de l'Osasuna. No sé, a la federació té problemes i no mira, és a dir, no mira perquè el tema del VAR és una cosa que s'ha de fer sí o sí.
VAR sí o no, Miqui?
Sí, totalment, perquè si estàs a les portes del futbol professional, doncs quina millor manera de començar una mica a demostrar-ho, no? I crec que ahir, doncs, les situacions i les accions que es van posar en dubte, crec que refermen encara més la qüestió, no? Jo crec que s'hauria de posar uns mínims, i parlo, ho deia el Raül ara també, no? Veient la ciutat esportiva de Zubieta, no? La de la Real Sociedad, doncs, eliminatòries enrere, parlaven que els aficionats, per exemple, no tenien accés a poder, doncs, amb molta calor que feia, no tenien opció ni del lavabo, ni d'anar a comprar begudes, ni tenien, doncs, d'alguna manera, les coses bàsiques, no? Que ha de tenir una afició en un desplaçament, no? Per tant, jo crec que s'han de posar uns mínims i s'ha de posar també, doncs, el VAR, perquè jo crec que és molt i molt necessari.
Eduard?
Tot i que moltes vegades s'ha demostrat que els àrbitres que estan en el VAR són pitjors que els que estan pitant, jo VAR sí.
Sí.
VAR sí.
Una altra de les qüestions que també en les seves declaracions va apuntar el president del Nàstic, i ho va criticar, la presència d'equips filials en la categoria, perquè juguen amb més recursos que els que tenen els equips que no són filials. Vosaltres faríeu una categoria única i exclusivament de filials? Sí o no?
Jo no faria una lliga de filials, però amb la condició que la lliga màxima on pot estar un equip filial és Primera Federació, i que no pot pujar de categoria. És a dir, queda estar-se, com passa a segona divisió, per exemple, si un Barça B que ha passat, que queda entre els sis primers, no pots fer play-off. I aleshores el play-off l'ocupa el setè classificat. Doncs que Primera Federació passi el mateix. És a dir, un filial que juga amb unes altres normes, perquè té un pressupost amb el qual es gira el del primer equip, amb el qual tenen una sèrie de jugadors amb uns sobrecostos abismals, i aleshores juguen amb unes altres normes, que juguin perquè fugueixin els jugadors, que juguin amb un nivell molt alt, però que no tinguin el premi de jugar un play-off i de pujar de categoria. Crec que això seria el més just, perquè crec que amb una lliga de filials crec que baixaria bastant el nivell.
Jo estaria d'acord que juguessin a la lliga, però en cas de que es classifiquessin pel play-off, aquella posició que ha agafat el filial passés el que està per sota. O sigui, sí,
el que comentava el Raül.
Sí, a que juguin la divisió que els hi pertoqui, però que no poguessin jugar els play-offs per pujar.
Val. I Miqui, tu com ho veus?
Lliga de filials. En molts països existeix la lliga de filials. I a més jo crec que seria molt més atractiu per molts motius. O sigui, tindríem derbis com passa a la primera divisió, però en filials. I després també no tindríem aquesta situació, que jo crec que és una mica surrealista, que és que no tots els equips juguen amb les mateixes condicions. Lògicament, un filial té moltes opcions més a nivell econòmic, a nivell de fitxes. Sí que és veritat que moltes vegades la gent pot dir és que als equips de primera divisió els interessa tenir un filial a segona, però jo em faig una pregunta: us imagineu tots els equips de primera divisió, de segona divisió, doncs, enfrontant-se cada cap de setmana amb filials? Jo crec que potenciaria encara més les canteres. I per altra banda, doncs, una altra de les coses que parlem, no pot ser que, doncs, aquest cap de setmana, per exemple, per la Real Sociedad B, doncs, està a Primera Federació o està a segona divisió, doncs pot ser únicament una categoria, però per exemple pel Nàstic és un tema econòmic molt important. Per tant, jo crec que aquí estem parlant de la supervivència dels clubs. És una mica adulterar la competició amb el tema dels filials, i això, doncs, és una cosa que s'hauria de posar fil a l'agulla, perquè al final jo crec que no juguen tots els equips amb les mateixes condicions.
És un debat que segurament es podria tenir a nivell de clubs, a nivell de federació, i mirar de resoldre per afavorir precisament equips que competeixen en aquestes categories i que veuen com les seves possibilitats de progressar, de millorar, doncs es veuen minvades per situacions com aquesta, no? Canviant de tema, el Barça en construcció, eh? El Barça està com el Camp Nou, el Spotify Camp Nou, que no sé si... Per quan, Eduard, hi haurà...
Home, de moment jo crec que hi haurà Gamper. Hi haurà Gamper.
Però per uns quants, no, només?
Sí, en principi l'aforament seria per 60.000 persones. Seria la prova pilot que després, de cara a la tardor, deia el president Laporta, que de cara a la tardor ja es podria tornar la Lliga, al Camp Nou, i cal veure com quedarà el tema de la Champions, perquè la Champions ja sabem que si el primer partit que toca a casa no el jugues en el teu camp, després no pots tornar-hi. Per tant, si el Barça no pot jugar el primer partit de Champions al Camp Nou i hem d'anar a Montjuïc, durant tota la primera lligueta no podrem tornar al Camp Nou.
Vaja. Ostres.
Clar, a veure, no és un tema que em preocupi excessivament, però és una realitat. O sigui, la UEFA no permet que hi hagi un camp, hi hagi un canvi de camp amb un mateix equip, a la mateixa competició.
Ja, però implicaria només la primera fase,
la primera lligueta. La primera lligueta.
Vinga, no sé si heu repassat l'entrevista que li feia La Vanguardia a Deco parlant d'alguns noms propis de l'equip de Hansi Flick. Per cert, que Joan Garcia ja està lligat, malgrat li pesi a més d'un, no? Sobretot els pericos pobres que han vist com ha volat de casa un jugador,
mai
una promesa.
Dit, no?
Sí. És un periquito, sí.
Clar, bueno, sí, però també, a veure, si ho mirem fredament, aquest noi, amb l'edat que té, pot fer una millora substancial per la seva carrera, o no?
Però és un arma de doble fil, eh? És un arma de doble fil. Mira, per començar, clar, l'aficionat del Barça... perdó, mira, vaig per parts. Primer, hi ha un tema que no s'ha tancat, que és el tema Ter Stegen. Per altra banda, està el tema Chesney.
També.
Després, Joan Garcia estarà mirat amb lupa totalment, perquè estem parlant d'un jugador que ve de l'Espanyol. Després, la pressió que tindrà per tot el que s'està una mica coent amb el tema de la seva marxa de l'Espanyol. Clar, lògicament, la pressió que tindrà aquest porter serà molt gran.
Que tindrà la pressió més pressió molt, que la que tenia l'Espanyol, segurament.
Correcte.
Sí. Això ho podem entendre, però que clar, un jugador que vol ser professional, que fa un salt d'aquest sí nivell... sí. Escolta,
però el nivell de Chesney, era molt bo. Ter Stegen és un porter contrastat. Clar, o sigui,
sí, però sembla que Can Barça, des que hi és a Hansi Flick, no es tracta només de qualitats.
A veure, jo per mi, el Barça ha donat un salt de qualitat a nivell esportiu amb l'entrada de l'entrenador d'en Flick. Perquè en Flick, el primer que valora és l'actitud dels jugadors. I no oblidem que el Flick, quan era ja seleccionador alemany, ja va fotre la suplència amb el Ter Stegen per una qüestió d'indisciplina. El Ter Stegen, quan es va recuperar de la lesió, va exigir ser titular als partits que faltaven de Lliga. I aquí el Flick li va dir... que nada de nada, que seguia el Chelsea. Jo crec que el Ter Stegen realment acabarà marxant. És que és l'única solució que té, marxar.
A l'Espanyol?
Bueno, no, a l'Espanyol jo crec que és massa poc equip, l'Espanyol, per Ter Stegen, vull dir. I aquell que han fitxat, el Dimitrescu, aquell, el romanès, o no sé d'on és.
Dimitrescu, sí, sí.
Bueno, aquest ja li està bé. No, a veure, el que passa és que el Ter Stegen no pot cedir de bones a primeres i acceptar de dir, bueno, pues sí, no em volen, foto el camp i me'n vaig. Jo crec que arribaran a un acord, perquè a més té contracte en vigor, el Ter Stegen costa el que costa amb el Barça, que és una massa salarial prou important, però el Barça arribarà a un acord. I el paper del Chesney, ell acceptarà perfectament el rol de secundari. Per tant, jo estic convençut de que el porter titular serà el Garcia.
Jo primer de tot, com deia el Miqui, no entenc com pots fitxar un porter tenint el Ter Stegen amb contracte. És a dir, un contracte alt, si no m'equivoco, fins al 2028. Si tu has dit que Chesney continuarà un any més, amb un sou que serà baix, però serà un bon sou, tens Iñaki Peña, que el vols vendre, però de moment és el teu tercer porter, i a més fitxes a Joan Garcia un porter que tindrà, és que penso igualment que el que ha dit el Miqui, és a dir, que tindrà...
Gràcies. Has vist, Terrassa i Sabadell es posen d'acord, està
sí,
bé.
Sí, 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 sí. No, per, no, per una vegada us poseu d'acord,
per una vegada,
eh?
Per una vegada, per una vegada.
Tindrà una pressió enorme, és a dir, perquè el Barça juga amb un altre estil que el que jugava l'Espanyol. A l'Espanyol el xutaven 30 vegades per partit i aleshores ell era el millor. El Barça el xutaran 3 vegades si arriba i haurà de ser diferencial en aquestes 3 vegades. Ha de vigilar amb com juga un porter del Barça, que juga més avançat, perquè la línia defensiva està gairebé al mig del camp. Aleshores, són coses que poden
aprendre,
ser unes tonteries, però que ha d'aprendre. I després, jo crec que ell hauria d'haver anat a qualsevol altre equip que no fos el Barça. És a dir, més que res, per respecte a l'Espanyol, que ha estat jugant allà des de petit.
Però això de, això de les barreres, a veure, quants jugadors han jugat al Barça i a l'Espanyol i s'han posat una samarreta i l'altra, i no passa res?
Carme, quina era la teva opinió sobre Figo?
Sobre Figo?
Sí.
Què vols que et digui?
Doncs és el mateix,
que va dir una cosa i va fer la contrària.
Clar, doncs és la mateixa opinió que té l'aficionat de l'Espanyol amb Joan García.
Però ell ho ha dit.
Però
ell ho ha dit.
S'ha començat a caure bitllets.
Si tu escoltes el que deien els seus companys, Manolo, que fins i tot es va dir m'aposto un brazo, home, jo crec que ell va dir que no anava al Barça.
Però, a veure, jo que sàpiga, Joan García ni ha dit no aniré en ma vida o no fitxaré pel Barça en ma vida, encara que em tallin un dit. És que no. És que,
però un petó
no, a l'escut? Escolta, a veure, els petons a l'escut se'l fan molts jugadors i després a l'hora de la veritat ja sabeu que hi ha molts que on hi hagi un sac de bitllets allà me n'hi vaig.
Però després s'ha d'entendre la reacció de l'afició. És a dir, per tu perds el teu ídol i se'n va el teu màxim rival, doncs passa el que passa. És a dir, és com va passar a l'Atlético de Madrid amb Courtois. Imagineu-vos si a l'Atlético de Madrid Fernando Torres, en el seu millor moment, en 20 anys després de pujar a l'equip a primera divisió, se'n va al Madrid. Quina hagués estat la reacció de l'Atlético de Madrid?
És comprensible que l'afició i els seguidors estiguin molestos perquè se'ls va el millor jugador. Aquesta temporada, si no és per Joan García, l'Espanyol, possiblement, no sé si hauria baixat de categoria.
Però si no arriba a ser per aquests calés, a l'Espanyol també les hagués passat magres, eh? I estem parlant d'un tema ja també...
Jo crec que no que hem també... de fer tan traumàtic una cosa que hauria de ser més natural.
Jo, un tema que també em desperta una mica de... Clar, fins i tot un expresident de l'Espanyol, ara fa uns dies, Joan Collet, deia que havia enganyat a alguns companys del vestidor i algunes persones del club. Perquè sembla ser doncs, que una mica, quan li preguntaven no, sobre el tema de si marxaria el Barça o no, doncs ell sembla que ho negava i
home,
bé.
Si no ho tenia fet, què havia de dir? Que sí?
Sí, però clar, és una cosa que portem molt de temps escoltant... una mica, no?, allò que diuen quan el riu suena, no?
Agua lleva, sí.
Agua lleva,
escolteu una cosa.
Que avui és necessari.
Un altre dels noms, Nico Williams. Vinga, el soci del Barça, Eduard Mollat. Nico sí, Nico no.
A veure, jo crec que el Nico, amb el Barça, tinc els meus dubtes de que pugui arribar a jugar al nivell que se li pressuposa. No tant pel joc, sinó pel que va dir el Deco, que estic completament d'acord. És a dir, el Barça no és un grup d'amigos. O sigui, el Barça el que no pot permetre que un nen de 17 anys com el Lamine vulgui portar el Barça a sus amiguitos. O sigui, el Barça és algú molt més serio. Que és un bon jugador? No ho discuteixo. Jo encara no li he vist fer cap partit, entre altres coses, perquè diuen que juga bé la selecció espanyola. Jo la selecció espanyola no la veig mai. Per tant, no sé com juga el Nico Williams.
Ja sabia jo que hi havia una fogatada a la selecció espanyola.
El vull al Barça? No ho sé, és que no ho sé. Vull dir, tinc els meus dubtes. Jo crec que...
Quan celebres els gols de Nico,
bueno,
ja ho veurem.
Jo moltes vegades també m'emprenyo amb el Lamin, perquè moltes vegades del que fa
jo,
li sobra el 80% de les coses.
Jo us deia, Lamin Yamal naimeja. Naimeja.
Sí,
i què ha fet aquest estiu?
I naimeja molt.
Anar a buscar Neymar.
I naimeja molt.
Jo veig aquest estiu...
La meva por és aquesta, que n'hi hagin dos Neymars al Barça. De tota manera, si el Barça fitxa el Nico Williams, i ara parlant en sèrio, serà sota el vistiplau del Flick. I jo, per mi, el que faci el Flick...
Paraula de Déu.
Paraula de Déu. Amén.
Eduard, jo et veig aquest estiu amb el pentinat del Nico Williams a la Barça.
Mira, perquè no et puc enviar una foto, però m'acabo de rapar avui i no tinc ni un pèl.
Ostres, doncs mira. Doncs mira, rastes amb xinxeta o el que sigui, però que et veurem, que et veurem, bueno, que et veurem allò...
Una de les condicions que li posaria és que es tragués el florero aquell, això sí. El Barça és massa sèrio per jugar amb un florero. Sequera, no?
Ostres, tu. Mare meva, hauríem de fer una enquesta dels pentinats, eh? Els pentinats ara que estan de moda.
Hòstia, a l'època del Reixac i el Marcial, això era molt més sèrio, hòstia.
Escolta, també hi havia jugadors que jugaven amb melena i en aquella època portar les melenes tampoc no era una cosa tan, no?
Bueno, suposo. Diferent, diferent.
Val,
Jo sobre Nico vull dir que tinc l'opinió de que Joan al principi, és a dir, abans d'entrar han de sortir, és a dir, el Barça a les línies de les mitja puntes té una barbaritat de jugadors i Nico juga per la banda de Rafinha, és a dir, si Rafinha el vols passar a la mitja punta, tens a Olmo, a Fermín, a Gavi, etcètera, etcètera, i a la davantera tens a Lewandowski, tens a Ferran Torres, és a dir, si ha de venir Nico ha de sortir algú, perquè és que si no després ningú voldrà sortir i t'hauràs de menjar el jugador o el seu contracte o l'hauràs de vendre a un preu més baix, aleshores abans d'entrar han de sortir. I home, Nico és un dels millors extrems de la Lliga i un dels millors extrems d'Europa, clar, la seva clàusula és una ganga per tothom i ara el dubte és si el Barça podrà fer l'operació i que el jugador pugui ser inscrit com aquest tema que ja va passar l'estiu passat. Però pel que s'està dient i tal, té pinta que Nico jugarà al Barça la propera temporada.
Molt ràpidament, esteu seguint el Mundial de Clubs? O la patxanguita d'estiu?
Bueno, és el Carranza.
A partir de les 9 cau. A partir de les 9 cau.
A partir de les 9. Molt bé. Ja parlarem, si cal, la setmana que ve de...
Quan arribin els partits interessants.
De Xavi Alonso, a veure si es nota o no es nota la seva mà. D'acord? Molt bé, doncs escolteu, que tingueu una molt bona setmana, Miqui, Raül, Eduard, que vagi molt bé.
Bona revetlla.
Gràcies, adeu, igualment.
Aneu en compte.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquí, t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
La Carnisseria Segarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
101.5 FM.